Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 18è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. 18è i últim programa de la temporada. Tenim el control tècnic, el Pau Ivers. Molt bona tarda, Pau. Com estàs?
Bona tarda. Molt bé.
Preparat per les vacances?
Sí, home, sí, ja tenim ganes, de fer vacances tots plegats, una mica, em sembla.
Sí, suposo que sí. I per viatge també?
Veurem, poder surt algun viatge a Irlanda per temes familiars, però en principi no, en principi viatjarem per Catalunya, pel país, amunt i avall, mirant de volar una mica i poques a més aquest any.
Ben fet, genial, sempre està molt bé. I des d'aquí, des de casa, qui us parla, en Felip Querol. Comencem el 18è programa de la temporada del viatge a l'altre món, a l'altre país, a l'altra cultura, a l'altra manera de viure o de concebre la vida, a l'altre racó, amb una perspectiva totalment diferent. Un espai en el qual normalment us donem algunes pistes i us expliquem com és la vida en el país que tractem. En aquesta temporada hem parlat dels Estats Units, els atemptats de l'11S, el conflicte de l'Afganistan, del volcà de la Palma, hem anat amb el joc del calamar a Corea del Sud, també hem anat a Kazakhstan, a Myanmar, a Hongria, a Polònia, hem anat a Rússia, a Ucraïna, i n'hem dedicat uns quants programes al conflicte entre aquests països, entre Rússia i Ucraïna, i també a França amb les eleccions i també a Irlanda del Nord. Avui ja us avisem que serà un programa diferent. Arriba l'estiu, tot i que la sensació és que ja ha arribat fa setmanes, i amb l'estiu també hi arriba les ganes de viatjar i, per tant, els viatges. I on podem o on hi volem viatjar? Com ha canviat la situació des de la pandèmia i des del conflicte entre Rússia i Ucraïna? Quins factors hem de tenir en compte? Doncs en uns minutets ho sabrem. On viatjar aquest estiu 2022? Doncs tenim diverses recomanacions. Segons el blog de Ruta en Família, tenim unes quantes propostes. Una és el Delta de l'Ebre, aquí a Catalunya. Una altra és a Lanzarote, a les Illes Canàries. Mallorca, a les Balears. Andorra, la Bretanya Francesa, Berlín, Alemanya. Tromsø, Noruega. Islàndia, Florida, als Estats Units. I també al Japó. Si mirem el Lonely Planet, en aquest cas mencionarem els millors 5 països, les millors 5 ciutats i les millors 5 zones. Els millors 5 països serien les Illes Cook, a la Polinèsia, Noruega, les Illes Maurici, Belize i Eslovènia. Si anem a les 5 millors ciutats, trobem Auckland, de Nova Zelanda, Taipei, Taiwan, Freiburg, Alemanya, Atlanta, als Estats Units i Lagos, a Nigèria. Si parlem de les 5 millors zones, trobem els Westfjords a Islàndia, a West Virginia, als Estats Units, Shishaubana, a la Xina, la costa de Kent d'Anglaterra i, finalment, Puerto Rico. D'altra banda, Time Out ens recomana primer el Museu de Broadway, després la sala d'estar del Gainsbourg a París. És la sala on el músic francès Serge Gainsbourg va passar els últims 20 anys de la seva vida, que és una mena de santuari no oficial del cantant des de la seva mort el 1991. La tercera destinació que ens recomana Time Out és les Flors del Mer, als Països Baixos. També tenim l'exposició més gran del món dedicada a Tutankhamon, que es troba a Giza, a Egipte. El parc temàtic de Ghibli, a Nagoya, al Japó, el Museu del Terratrèmol, a Lisboa, Portugal, i, finalment, el Gran Teatre de Taipei, a Taiwan. Després en parlarem amb l'Aia de perdó, del blog de Ruta en Família i ens explicarà per què aquestes destinacions.
Home, ara un viatget cap al nord, no? Cap a Noruega, cap a Islàndia, entraria bé, entraria bé.
Més que res també per, no? Ja no he estat per estar més fresquets, sinó també per curiositat de saber com s'hi deu estar en aquesta onada de calor.
Sí, sí, tant i tant, perquè ells també tenen canvi climàtic al final.
Sí, al final tots ho patim, això.
Jo he fugit de Vilafàstic, un poblet de mala mort. He vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc anglès, a vàries cases buscaré per ser mis...
Doncs comencem amb el bloc d'entrevistes i parlem amb en Joan Bóveda, president de la Comissió d'Economia de Turisme del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bona tarda, Joan, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bona tarda a tots.
T'hem trucat una miqueta abans del que esperàvem. Però bé, en primer lloc ens agradaria saber quin ha estat l'impacte econòmic de l'increment del turisme a Catalunya post-pandèmia i també les tendències de despesa. Anem a pams. Quin és l'impacte econòmic de l'increment del turisme a Catalunya post-pandèmic?
Bé, a veure, més o menys és el recuperar els nivells previs. Els nivells del 2019, sempre comparem amb el 2019, perquè el 2020 i el 2021 són anys molt atípics. I sí, vull dir, en aquest moment les estadístiques més properes que tenim és que estem en el 70% del 2019, però amb una perspectiva per, jo diria, per tancar l'any doncs molt proper amb el que va ser el 2019.
D'acord. Suposo que factors com, per exemple, no sé, el conflicte entre Rússia i Ucraïna ha tingut alguna cosa a veure també amb que no s'acabi d'arribar al 2019 o no? No té per què.
Jo, a veure, la meva opinió personal és que no, ja m'ho varen preguntar fa molt de temps. Això de la guerra entre Rússia i Ucraïna i tot això ens cau força lluny. És a dir, això és un fet que és molt important per a altres destinacions turístiques, com puguin ser doncs, Turquia, per exemple, o no sé, Romania o Bulgària, que també tenen el seu aparell turístic sobre el Mar Negre i tot això. Però nosaltres no, nosaltres estem a la part occidental del Mediterrani. Jo diria que l'efecte directe sobre la demanda, sobre la intenció de la gent de venir a casa nostra o no, jo diria que ha sigut pràcticament nul·la.
Ja. Llavors, per tant, si la gent té poca intenció de venir, això també d'alguna manera ens repercutirà bastant negativament, no?
No, jo diria que en aquest sentit l'impacte ha sigut pràcticament... A veure, no hi ha cap impacte d'aquest tamany, d'aquest tipus, que sigui completament neutre, però ha sigut pràcticament neutre. Una altra qüestió són les qüestions de, doncs, no sé, de la inflació, de les coses que s'han produït al voltant de tot això, però l'impacte directe de la guerra d'Ucraïna a casa nostra per l'activitat turística, jo diria que és pràcticament nul·la.
D'acord. Doncs anem, si li sembla, anem amb les tendències de despesa. Quina és la previsió que de despesa que farem aquest estiu, més o menys? Teniu alguna dada que pugueu explicar?
Mira, Pol, tot són conjectures. Ens sembla que al final, al capdavall, ens aproparem molt a les xifres del 2019, probablement amb una despesa per habitant o per visitant, diguem, més alta, per un motiu. El motiu és perquè hi ha hagut una demanda continguda de lleure, no? d'oci, de vacances, doncs que no ha pogut estar satisfeta durant els últims dos anys, els anys de la pandèmia, amb la qual doncs, un increment de demanda significa sempre un increment de despesa, un increment de preus, etcètera, etcètera. Però, en fi, aquesta és la manera com ara mateix ho podem estar veient.
Uh-huh. Darrerament també hem vist un increment bastant notable, no només dels combustibles, sinó de gairebé tot. Suposo que també això ha influït.
Bé, sí, això és cert. Però pensa que la manera de fixar el preu tant dels paquets turístics com dels vols amb avió, com de les pernoctacions a hotel, tampoc tenen molt a veure amb els costos. És a dir, moltes vegades pensem pues, que bueno, augmenta el cost, augmenta el preu, i això no és així. O sigui, la manera de fixar els preus d'aquestes tres coses que t'he dit és una manera que és absolutament, com et diria, matemàtica, és una disciplina que se'n diu revenue management, en realitat, on tothom intenta maximitzar el seu ingrés independentment dels costos que tingui. Llavors, vull dir, si la inflació ens ha vingut pel cantó dels costos, segurament hi haurà un increment important de preus, com s'està observant. Però una cosa no té relació amb l'altra. És a dir, l'increment de preus... O sigui, l'increment de costos té que veure amb l'oferta i l'increment de preus té que veure amb la demanda.
Ens podem trobar llavors amb el tema aquest que comentava de que hi ha hagut un cert estalvi, no?, per part de les famílies arran del tema de la...
Exacte.
De la Covid. Ens podem trobar que el turisme intern d'alguna manera compensi aquesta falta de turisme estranger, si és que realment hi ha una baixada, perquè si... El tema de la guerra doncs, tampoc no influeix tant, no? Però vull dir que ens podem trobar que una mica una cosa compensi l'altra o no n'hi haurà prou, per dir-ho d'alguna manera?
A veure, el turisme intern durant els anys de pandèmia, o sigui, el 20 i el 21, ha ajudat moltíssim. No? O sigui, la veritat és que ha ajudat moltíssim, sobretot doncs, en sectors tals com el turisme rural, com totes aquestes qüestions, però és difícil, és a dir, en general a l'estat espanyol tenim, no sé, molts milions, o sigui, ara no em facis dir la xifra de visitants que venen de fora i és molt difícil de substituir.
Són massa pocs, no?
Demanda.
Sí, no, sí. Jo no parlava no només en xifres absolutes, sinó pel fet aquest que al final no, els propis catalans i la gent de tota Europa pràcticament, que ha estalviat aquest, doncs aquests diners pot ser que es mogui menys, no, que pugui triar una destinació més propera, però que gasti més, perquè té més estalvis, no? O no?
Podria no ser. Sí, podria ser, però no tinc dades estadístiques al respecte.
No, ja. Vale.
Sí, jo també m'ho referia abans, potser no m'ho he explicat bé. Està clar que, o sigui, la pujada de preus té molt a veure i sí que és veritat que potser la gent, el fet de no haver poder sortir durant la pandèmia, n'ha estalviat. Ara bé, el fet que els preus d'ara estiguin tan a l'alça, ja no ho dic pel cost que tinguin els hotels, el bitllet d'avió, etc., sinó el cost que tenim a casa nostra també...
Sí, el cost de vida. El cost de vida.
Ens limita a prendre determinades decisions.
Sí,
no?
Està clar.
Sí, això és evident. El que passa és que el que és la despesa en, diguem, en oci, no? en deuda, i així cada vegada dintre del pressupost de la, diguem, de la família mitja europea és més important. O sigui, la família mitja europea està disposada a renunciar a altres coses per mantindre aquest tipus de consum que no l'ha pogut fer durant els anys de la pandèmia. Per tant, vull dir, em sembla, em sembla que el punt no està exactament aquí. Sí que és cert que la gent ha estalviat més, perquè la gent ha consumit menys. Però més enllà de l'efecte de l'estalvi individual de les famílies que hi pugui haver, tant aquí a Catalunya com a l'estat espanyol, com en els nostres principals emissors de demanda turística, és una qüestió una mica secundària en respecte a el que són les ganes de consumir. O sigui, aquell consum no satisfet, aquell consum que es volia fer i no es va poder fer, doncs, perquè la gent havia d'anar, doncs, tot el dia amb mascaretes, PCRs i coses d'aquest tipus.
Doncs no sé si té alguna cosa més a ressenyar o ja estaria per la seva part. Alguna promesa a afegir?
No, mira, a veure, per mi el tema del turisme, que és un tema que és bastant controvertit en general a Catalunya, per mi és una qüestió relativament clara. És a dir, nosaltres tenim una gran avantatge competitiva. Tenim territori, tenim moltíssimes coses, doncs, que altra gent no tenen. És a dir, no pensaria en veure, què sé jo, Holanda intentant promocionar el turisme, no? Perquè, o sigui, és una cosa, encara que té uns atractius absolutament impressionants, el que és el turisme, les estades a la platja o les visites a les ciutats i aquest tipus de coses, se'n faria molt difícil. Llavors, per mi el turisme és una cosa que hem de tractar amb molta cura, però hi hem d'intentar evitar el que són els efectes o les lateralitats negatives que pugui tenir, no? O sigui, que sí, tenim problemes d'ocupació de l'espai urbà, bàsicament, per exemple, a Barcelona. I també a altres llocs, a Girona i així. En definitiva, és un gran actiu que tenim. O sigui, la capacitat per generar aquest tipus d'oferta, vull dir, és un gran actiu i hem de treure profit tots dintre d'un entorn sostenible, també, això és fonamental, al llarg del temps i durant molts anys, tant de bo sigui així.
Doncs, Joan Boveda, moltíssimes gràcies per la seva dedicació, pel seu temps i una abraçada.
Moltes gràcies, Pol, una abraçada.
Bona tarda.
Que vagi bé, adéu.
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 Porcellana buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcellana, la teva entranya és plena de vent i una brisa de maig amb pètals de ros és aire innocent. Noia de porcellana, tot el teu cos és un recipient a punt de ser omplert d'aigua i posar-hi un llit quan ve el bon temps. Noia de porcellana, buscar la força en el teu parlar.
M'ha penjat.
I això era com buscar papallones
blaves. O no sé,
noia de porcellana, d'una mirada et van trencar el braç. Semblaves indignada com una santa sense veats. Noia de porcellana, de llana. Però tu ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcellana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscava...
Doncs seguim amb el bloc d'entrevistes i ara parlem amb en Javier Torres Casana, fundador de Barcelona Special Traveler. Molt bona tarda, Javier, gràcies per atendre'ns.
Molt bona tarda.
S'ha avançat una mica la trucada, però bé, espero que ens pugués atendre. Sí. Moltes gràcies i disculpa les molèsties. Bé, en primer lloc m'agradaria que ens expliquessis una mica què és això de Barcelona Special Traveler.
Bueno, Barcelona Special Traveler és una agència que vaig fundar l'any 2014 amb un propòsit i un objectiu que era donar cobertura als viatges de persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. Uh-huh. I, bueno, que al llarg dels anys, doncs, el que he fet, que és la mateixa manera de treballar i la mateixa manera d'afrontar els viatges dels clients amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, pues, tota aquesta personalització, pues, l'he aplicat a tot tipus de persona.
Per tant, entenc que tens diferents tipus de perfils, no? De diferents tipus de clients, per dir-ho així.
Sí, si tinc clients nacionals que volen viatjar, generalment, pues, a l'estranger o inclús dins d'Espanya, que són gent, pues, que em demana la personalització a l'últim límit de seus viatges, i després tinc una sèrie de clients que són gent amb discapacitat, amb dues diferències. Tinc des de gent local d'aquí a Catalunya o d'Espanya que vol viatjar a algun arreu del món, i llavors, pues, els ajudo perquè hi ha que tenir certs coneixements perquè no tinguin cap sorpresa desagradable durant els seus viatges. I després tinc una part molt important de clients que és gent amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, principalment d'Estats Units, Canadà o d'Anglaterra, doncs que no s'acaben de refiar de viatjar aquí sense el suport d'algú especialitzat que els pugui solucionar tot el que necessitin. Llavors, vull dir, són aquestes tipologies que bàsicament són les que treballo.
Clar, o sigui, llavors el que intentes fer és adaptar el viatge al màxim possible de les seves, diguem, habilitats o...
Sí. Exacte. Amb el cas, quan treballo amb gent amb discapacitat, el que fem és compartir molta informació a vegades sensible, perquè són gent, pues, que necessiten de coses molt específiques. Uh-huh. Pensem que hi ha una tendència a creure que la persona amb mobilitat reduïda o discapacitat són totes iguals i és tot el contrari. Vull dir, no té res a veure un jove que hagi tingut un accident i que tingui una lesió medular i que pugui anar amb una cadira de rodes autopropulsant-se, que són generalment superautònoms, a una persona que tingui una esclerosi múltiple, que sigui gran i que necessiti que algú empenyi la cadira perquè no pot fer-ho, o gent que va amb cadira de rodes elèctrica, que en aquest cas, doncs, ja inclús en tot el que és el tema del transport és impossible doblegar-les i posar-les en un maleter, sinó que tens que anar amb un transport adaptat, i que generalment moltes vegades van associats amb el que li diem la discapacitat orgànica, deguda a, o sigui, la seva discapacitat ve produïda degut a algun tipus de malaltia. Llavors, en aquests casos, doncs, necessiten inclús, doncs, des del lloguer d'una grua que els permeti transferir-se des de la cadira al llit, a tenir assistència d'un auxiliar d'infermeria per ajudar-los amb la higiene i amb vestir-se i anar al llit cada dia. Bueno, hi ha multitud de casuístiques, no? Llavors tens que fer el traje a mida. Mai pots tenir un producte predeterminat perquè no s'adaptarà. Tens que conèixer el cas en concret de cada client per fer-li el seu traje a mida.
Adaptar el viatge al màxim possible. I, entenem que tens tant gent d'aquí que vol marxar fora, per dir-ho així, com al contrari, no?
Sí. Hi ha una petita diferència, i és que la gent que vol venir aquí de fora, la que tenen és la garantia de que tot el que jo els ofereixo ho he tocat, ho he viscut. Mm-hmm. O sigui, jo no... No he tingut mai un client que vagi a una habitació d'un hotel determinat sense que jo hagi visitat l'habitació en concret que li posaré. Els tours que ofereixo accessibles els he fet amb guies especialitzats i els hem anat dissenyant perquè siguin el més satisfactoris possibles. Tot tipus d'experiències, inclús. Vull dir, a Catalunya tenim la sort de tenir tres companyies que ofereixen vols amb globus adaptat per gent amb cadira de rodes. I, pues, evidentment, ho he fet. He fet totes les experiències que oferim, les he fet. En el cas de gent d'aquí que vol anar a l'estranger, el que jo em faig és tinc una red de col·laboradors a nivell mundial que vaig trucant i el que puc fer són les preguntes que potser una agència que no estigui especialitzada no sabria fer ni podria fer. Però, clar, no puc garantir que he tocat tot el que puc oferir. No? És la diferència.
I de les persones, comencem per aquí, les persones d'aquí que per exemple, van fora, quins són els principals, diguem, les principals destinacions més buscades o més volgudes?
Bueno, generalment són dins d'Europa. La gent que comença a viatjar li costa una mica anar a marxar massa lluny. I també costa una mica el tema de l'avió. Hem de tenir en compte que amb les aerolínies poden sorgir tot tipus de problemàtiques. No seria la primera vegada que jo he tingut pues, un americà o un canadenc que ha arribat a Espanya i el primer que m'ha demanat és que si li trobo una ortopèdia que li arreglin la cadira perquè li han trencat a l'avió, no? Llavors, generalment busquen destinacions properes o inclús, per exemple, pues, anar al Marroc, on tinc un col·laborador que té una cadira especial per anar a sobre d'un camell per usuaris de cadira de rodes. Bueno, però en general es queden el més a prop possible.
No els agrada molt desplaçar-se perquè creuen que hi ha perill, potser, o perquè se senten més còmodes?
Més que perill... A veure, hem de pensar que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda des d'Espanya, el volum que es movia de turisme era molt inferior al que rebíem. Vull dir, hi ha alguns països que estan més avançats en aquest tema, no? Llavors, clar, com això és un tema que s'està desenvolupant, doncs el primer que busquen són destinacions més properes i que estiguin com més a prop de casa. Jo he de pensar que me'n vaig a l'Argentina o me'n vaig a Estats Units, a la costa oest, i si passa alguna cosa, quin enrenou, no?
Yeah.
Però, bueno, jo crec que arribarà. És una qüestió de guanyar confiança anant a puestos més a prop i veient pues, que es pot fer de tot.
Clar. I aquí, per exemple, quin seria? Bueno, suposo que seria el mateix, no? És en funció de les seves especificitats, però si aquí, quin és el lloc que diríem és el més buscat?
Quan dius per gent des d'Espanya per anar a altres puestos?
No, al contrari.
Quan venen? Catalunya. Sí. Catalunya, Barcelona.
Catalunya.
Sí, Barcelona està considerada una de les destinacions més accessibles del món. Vull dir, generalment, en tots els rànquings sempre estem entre les 5 primeres del món. Hem de pensar que Barcelona, quan jo vaig muntar l'agència, em vaig trobar amb una cosa que era paradoxal, i és que l'administració havia fet els deures i havien augmentat molt de producte. L'únic que faltava és que la indústria es posés al mateix nivell, no? I realment, pues, Catalunya des de fa molts anys ha fet una aposta importantíssima per al turisme accessible i ara també sostenible i tenim una oferta molt bona, molt bona. I Barcelona, pensem una cosa, que generalment quan si tu vas a Londres i li recomanes a un client que agafi el metro i va en cadira de rodes, doncs hi haurà que estudiar molt a fons quines estacions són accessibles i no són accessibles.
Clar. Totalment.
A Barcelona hem de pensar que el mapa, en comptes d'indicar quines són accessibles, t'indica quines no són accessibles. Vull dir, el 80% són accessibles. El transport públic amb els autobusos és accessible. Existeix una flota suficient de taxis accessibles. Vull dir que estem molt
clar,
ben preparats.
Bastant preparats, entenc.
Sí.
Clar. Vale.
Sí, hi ha pocs costos al món on puguis tenir tres companyies de vols amb globus que tinguin cistelles adaptades per gent usuària de cadira de rodes. No és una cosa que sigui tan fàcil de fer, perquè hem de pensar que perquè autoritzin aquest tipus de globus es té que passar per aviació civil, perquè el globus es considera una aeronau. no? I si no passes per l'aviació civil i tal, legalitza, no, no pots fer-lo servir. Llavors vull dir que hi ha hagut un esforç molt important en aquest
sentit. I perdona, Javier, una pregunta. No sé si, al final no recordo si m'ho has dit, però quin és el destí a fora d'aquí que més demandat? O dels que més demanen?
Itàlia.
Itàlia?
Sí.
Vale, no t'he sentit, vos. Vale, perdó.
Sí, sí. No t'ho havia dit, perdona'm. No, però des d'aquí per anar fora potser el que més em demanen és Itàlia.
O sigui, demanen sobretot Itàlia i els que venen de fora, Catalunya. Això està bé.
Sí. No, els que venen de fora, Catalunya, i alguns el que fan és venen a Barcelona i aprofiten per connectar-se amb algun tipus de creuer. Hem de pensar que el creuer, per una persona amb discapacitat, també és un tema bastant còmode, perquè una vegada posen les maletes al vaixell, al creuer...
Ja està tot fet,
no? Llavors és simplement fer les excursions que puguin ser accessibles a les diferents etapes del creuer. Llavors, que això també tenim bastants. Gens que ve a Barcelona, que es passa uns dies a Barcelona, aprofitant que en algun moment agafarà un creuer doncs pel Mediterrani o així, i tornarà a venir a Barcelona per marxar.
Genial. Doncs no sé si tens alguna cosa, algun apunt més a afegir, Javier?
No.
Perfecte. No. Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps i per explicar-nos què és Barcelona Special Zone i tot el que ens pot oferir, ja no només a nosaltres, sinó també a tota la gent amb sensibilitats especials, per dir-ho així. Moltíssimes gràcies. Molt bon estiu.
A vosaltres. Vinga, gràcies. Adéu.
Creixent de cara al cel, donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc. De la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra adobada pel meu esforç. I els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constant. Creixent de cara al cel, donaran fruit abundós. I l'hivern els despullarà, la neu els cobrirà, neu que es fondrà.
I continuem ara amb la Laia i el seu blog de Ruta en Família. Molt bona tarda, Laia, com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns, de veritat.
No, gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
No, dona. M'agradaria que, si pots començar a explicar-nos què és una mica, què és el vostre blog, això de Ruta en Família.
Doncs el blog, mira, va sorgir realment, va sorgir el 2014, no es deia de Ruta en Família, es deia Estrella d'una Càmera, jo soc periodista i en aquell moment vaig deixar de treballar en premsa escrita i a mi m'agrada molt escriure i fer fotos i va ser una mica com una mena de desfogar-me, de poder seguir escrivint i em vaig crear un blog sense cap altra pretensió que explicar els viatges que jo feia, perquè m'agrada molt viatjar i sempre viatjava amb una llibreta i prenia notes i va ser una mica per, bueno, doncs sense pretensió de que ni ho llegís ningú, ni arribés enlloc, és a dir, era un hobby total. I a mesura que, bueno, que jo anava mantenint el blog, el 2017 va néixer la meva filla i llavors vaig veure que hi havia gent que això del blog ho professionalitzava, li donava un aire, doncs, això, més professional, enfocava cap a un target més específic, a un públic concret, i com que nosaltres vam començar a viatjar amb la nena, perquè una cosa que sí que teníem clara és que quan va néixer ella és que no deixaríem de viatjar, potser hauríem d'adaptar-nos, hauríem de fer d'una altra manera o el que fos, però que seguiríem viatjant. I li vam donar un tom al blog, li vam canviar el nom, es va deixar de dir Històries d'una càmera i va passar a ser De ruta en família. I durant un temps va seguir sent també una mica un hobby. Jo tenia unes xarxes socials vinculades al blog i tot plegat, anàvem a explicar els viatges i ara doncs, pràcticament s'ha convertit en una feina que m'ocupa gairebé el, podríem dir, el 80% del mes laboral, és el blog i les xarxes per explicar. Bueno, doncs viatges en família, ara viatgem més que abans, intentem viatjar més que abans, sobretot després de la pandèmia, de recuperar el temps perdut. I la cosa és això, és explicar els viatges, demostrar que amb canalla es pot viatjar, que no sempre és fàcil, que ja que passa, ens poden passar amb nens o sense nens, poden passar coses, viatjar amb altra gent, doncs és el que té, i és això, i intentar inspirar una mica a la gent a pues, animar-la a viatjar, animar-la a sortir de casa i a fer-ho amb els petits, que a vegades fa una mica de por, però realment, pues, bueno, pues amb ganes i amb entusiasme es pot fer perfectament.
Evidentment.
Fa una estona, Laia, parlàvem amb gent de Barcelona Special Travel, que fan Traveler, que és una agència que fa viatges preparats per gent que té certs problemes de mobilitat, no? I no seria equivalent del tot, però déu-n'hi-do també viatjar amb canalla, no? Tot el que has de preveure i tot el que has de tenir en ment.
Exacte.
Bé, al final t'adaptes i t'acostumes, però sí que és cert, per exemple, jo recordo el primer viatge que vam fer amb ella, clar, ella tenia, la nostra filla tenia 4 mesos i mig, més o menys, la primera vegada que vam agafar un avió, ja havíem fet algun viatge amb cotxe, però la primera vegada, jo crec que l'avió és el pas aquell, suposo que és el pas que fa una mica més de por, per el tema de control de seguretat, això ho puc facturar, això no, què puc prendre, què no, i en el moment en què fas el primer viatge, i a més també, clar, no saps, què necessitaré? Què no necessitaré? Prenc això, no prenc allò? Jo soc molt, sempre he sigut molt de no posar allò que diuen dels por si acasos. Jo no els poso mai a la maleta, sempre els he deixat a casa. Però el primer viatge que vam fer amb la nostra filla els vam prendre tots i més. És a dir, vam prendre una barbaritat de coses i la meitat es van quedar a la maleta. Però bueno, això, doncs eren pares novells, bueno, tenien pors, com tenen tots els pares i totes les famílies, i doncs, bueno, doncs van pecar d'il·lusos. A mesura que van passant els viatges, ara ja no em poso cap de por si acaso. Com a molt em poso alguns i només per ella. Per nosaltres, que torno a fer la maleta igual que la fèiem com per abans de viatjar amb ella. I ja està, al final és això, n'aprens. Igual que aprens a ser pare, i no, ningú te n'ensenya a ser pare. Quan
vas fent sobre la marxa, clar. Sí, sí.
Exacte.
Escolta, et puc preguntar amb quina freqüència viatges? Perquè pel que dius, estàs sempre viatjant, no?
Home, no, sempre no. El que passa que ara sí que realment, bueno, ara també m'enganxes en una època, comença a fer bon temps i pues, intentem, més a dir, ara la primavera, com si diguem, la primavera han arribat els viatges, ha arribat l'estiu i just ens han ajuntat bastant i, bueno, doncs de Setmana Santa cap aquí hem fet bastanta cosa i ara d'aquí 15 dies, no, ni 15 dies, marxem 20 dies de viatge per Europa. I és això, doncs, bueno, intentem, com que és això, com que el blog al final ara pues, està sent una mica la meva feina, doncs clar, al final jo per crear contingut del blog he de viatjar, és a dir, no puc explicar coses sense viatjar, doncs igual que, bueno, pues, que hi ha gent que viatja perquè té reunions a l'estranger, doncs jo viatjo per crear contingut sobre el blog i sobre la xarxa sobre destinacions. És una mica...
Una professió molt, molt preciosa, totalment. Sí, sí.
No, realment a mi si fa un temps m'ho haguessin dit que em podria viure o viure gairebé parcialment d'això, no m'ho hagués cregut. És a dir, no, la veritat és que estic supercontenta.
Doncs me n'alegro. Escolta, Laia, una pregunta. Quines són les principals destinacions que gestioneu o que aconselles o que... Sí.
Jo al final dic que amb nens es pot viatjar a qualsevol lloc del món. És a dir, evidentment no recomano mai països on hi hagi conflictes, o països on, per exemple, les institucions sanitàries pues, no es tinguin unes certes garanties, però al final hi ha una cosa que és el que normalment ens fa enrere a l'hora de viatjar amb nens, sobretot que són les pors, és el que dèiem abans. Són les pors i la manera de viatjar que té cadascú. Si no hem viatjat mai sent motxilers, jo el que no recomano és que el primer viatge que facis amb nens decideixis que el vols fer de motxiler, perquè...
El camí de Santiago, no? Això, per començar.
Patiràs.
Clar, no, et donaran unes pors o unes angoixes o unes inquietuds que si tu viatges sol, molt bé, però clar, viatjant amb un nen se't sumen les seves inquietuds. Clar, llavors és una mica, jo al final sempre dic, si tu t'has de seguir sentir segur viatjant al costat de casa, viatja al costat de casa. Si no et fa res creuar l'Atlàntic, creua l'Atlàntic. És a dir, el lloc on al final la canalla s'adapten molt bé. I si a la destinació tu t'hi sentiràs segur i t'hi sentiràs a gust i et ve de gust viatjar allí. I no et genera pors, ja d'entrada, ni angoixa, a qualsevol lloc es pot anar amb canalla. És a dir, nosaltres, ella no tenia 2 anys i vam creuar l'Atlàntic, la vam posar 12 hores dalt d'un avió. Que ens feia por posar-la 12 hores dalt d'un avió? Sí, és a dir, no era perquè al final 12 hores dalt d'un avió també t'agobien a tu, com a adult. És a dir, clar, pensava, bueno, pues, com ho superarem? Però era una mica de... Però si no ho fem, no sabem què passarà. I en el nostre cas, per exemple, va ser tot un èxit. Pues és això, intentar-ho. Bueno, pues al final, posar un nen amb un bebè de 2 anys a 12 hores amb un avió, al final pues, requereix enginy, que l'entretinguis, que també sent pare et tornes molt imaginatiu, que t'acabes inventant jocs i acabes fent coses
totalment.
Que d'una altra manera no ho faries. Doncs és això, al final, jo dic que amb nens a qualsevol lloc es pot viatjar sempre que tu, com a adult, com a pare, estiguis de gust en aquell lloc.
Ahà. Una pregunta, Laia. Hem mirat el que recomaneu i recomaneu Delta de l'Ebre, Catalunya, Lanzarote, a les Canàries, Mallorca, Andorra, la Bretanya Francesa, Berlín, Tromsø, Noruega, Islàndia, Florida i el Japó. Per què aquestes i no unes altres? Quin
doncs
criteri
teniu? Són destins que a nosaltres ens han encantat. Creiem que són països on és fàcil viatjar amb canalla. Recordem que nosaltres al final el que busquem són recomanacions per viatjar amb canalla. Alguns d'aquests destins que nosaltres recomanem no els hem fet amb nens, els hem fet sols. Però, per exemple, al Japó, però, per exemple, jo al Japó sempre ho dic, és a dir, que ningú dubti en anar al Japó i si tens nens és igual, vés-hi. És a dir, és un país superfàcil per viatjar, és a dir, és un país supernet, facilíssim de moure't i les infraestructures són una passada, ells són amabilíssims. És a dir, llavors és una mica de... Nosaltres hi vam anar quan encara no érem pares i, de fet, enguany hi volíem tornar. El que passa que al Japó ha obert fronteres fa no res, de moment només obre fronteres per viatges organitzats, però era el nostre objectiu de gran viatge pel 2022 era tornar al Japó amb la nena. I els altres destins, doncs, per exemple, a Florida ho van fer amb ella ja, als Estats Units són un lloc molt fàcil per moure's també, per viatjar amb canalla... Noruega, tot el que són els països nòrdics, estan super preparats, són super fallo que diuen lo de si són family friendly, ho són moltíssim. És a dir, nosaltres, per exemple, a Noruega, la gent, clar, sempre pensa més aviat en viatjar a l'estiu per tema de llum, de temperatures. Nosaltres vam viatjar al novembre amb una nena que no tenia 3 anys. Pues la vam abrigar i va veure aurores boreals. Clar, d'una nena de 3 anys, ella recorda que el cel ballava. Clar, això no té preu. És a dir, per això, al final, les recomanacions aquestes això, són destins que a nosaltres ens han agradat, o ciutats, per exemple, Berlín, a més, és una ciutat que m'agrada moltíssim i que crec que és molt, que està molt preparada per rebre famílies, per moure's, i té moltíssimes oferta cultural, de museus, de parcs. Llavors, bueno, doncs és això, al final són destins en els que crec que doncs és molt recomanable anar amb canalla i que la gent s'hi pot sentir còmode, això que dèiem abans de la comoditat de viatjar amb nens.
Exacte. I suposo, Laia, que també d'alguna manera tindreu en compte no el pressupost, no? Perquè vull dir, tampoc no serà igual el mateix anar a un lloc a un altre, depèn del pressupost. No,
no clar, evidentment, això cadascú sap les seves possibilitats, sap el que pot invertir en viatjar. Nosaltres, per exemple, en el nostre cas, nosaltres prioritzem els viatges a sortir a sopar cada cap de setmana, per exemple. Cadascú sap el pressupost amb el que compta amb un viatge. Clar, evidentment, viatjar a 3 no és el mateix que viatjar a 2, per molt que els nens, doncs, per exemple, no paguin entrades en molts llocs, doncs, a partir dels 2 anys paguen bitllet d'avió igual que un adult, les habitacions passen a ser dobles o a ser triples o quàdruples. Clar, això, tothom ha de fer números i hi ha països, per exemple, parlàvem dels països nòrdics, els països nòrdics són molt cars. És a dir, els països nòrdics
per això deia, és molt car. Està molt bé, però uf, això ha de picar una miqueta, no?
I... Clar, però és això, dins de les seves possibilitats, per exemple, Berlín no és una ciutat cara. Londres és molt més cara que Berlín. Per exemple, a mi Londres és una ciutat que m'encanta, però és caríssima. És caríssim l'allotjament, és caríssim el menjar. En canvi, Berlín, tot i ser una ciutat gran, els preus, evidentment, no són barats, perquè no deixa de ser Alemanya i el transport no és barat, però és més barat que Londres. És a dir, viure-hi és molt més barat que Londres. Bueno, al final és fer números, és mirar-s'ho. I un lloc que sempre dic que s'hi ha d'anar amb nens petitets, per exemple, és Disneyland París. Bueno, jo soc molt fan de Disney, però Disney és molt car. És a dir, la gent va preu de les entrades. Ja ho sé, que el preu de les entrades és car. Però això, al final, doncs, cadascú té les seves prioritats i algú dirà, jo no pagaré mai això per anar a Disney. Bueno, doncs, és això, cadascú al final, igual que tothom té les seves preferències a l'hora de viatjar, és el que dèiem abans, hi ha gent que viatja sent motxiler, hi ha gent que viatja amb hotels de 4 estrelles, o hi ha gent que viatja i que vol fer X cosa en un destí, doncs cadascú ha de trobar el destí. I el món és molt gran. És a dir, hi ha destins per tothom, totalment, per tots els gustos, per totes les butxaques.
I llavors, Laia, si et pregunto, amb una família, per exemple, de 4 persones, vale? Amb 2 nenes o 2 nens, és igual, i que amb un pressupost superreduït, què em diries?
Doncs ara mateix, aquest estiu, et diria que es quedin a casa, perquè està tot caríssim. És a dir, aquest estiu, bueno, suposo, a veure, no ens havíem trobat mai amb una pandèmia. Sortint d'una pandèmia, la gent té moltes ganes de sortir. I està tot molt car, molt, molt car. Mm. És a dir, nosaltres, per exemple, aquest cap de setmana vam estar tombant per Catalunya, també, i, clar, és, bueno, és que els preus de la gasolina, els preus dels restaurants també han pujat preus, perquè, clar, el menjar ha pujat a preu. Llavors, està tot molt car, els bitllets d'avions estan molt cars. Al final, jo que faig moltes vegades quan busco una destinació low cost és comparar bitllets d'avió, buscar, jo faig servir molt els buscadors que et comparen preus dels bitllets d'avió, i a partir d'aquí trobes una destinació on els vols són barats, i llavors, abans de comprar els vols, sobretot és mirar quan va l'allotjament. Perquè a vegades, clar, per exemple, que parlàvem de Londres, a Londres és molt fàcil trobar bitllets barats. És a dir, volar a Londres, pots acabar volant a Londres...
Però després l'estada pot ser molt cara, clar.
Clar, però llavors, és a dir, el gasto que fas allà és enorme. Llavors, és a dir, abans de tirar-se de cap, és valorar una mica totes les opcions, fer una mica de previsió de pressupost, sempre ho feien tots els viatges, fer una mica de previsió de pressupost de què ens pot costar més o menys, tenint en compte això, les grans partides que normalment són, pues, els transports i els allotjaments. És a dir, que sembla que pots calcular. Si això ja et surt de pressupost, descarta-ho.
Descarteu ja una altra cosa, exacte.
Exacte, i busco un altre lloc.
Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per les teves recomanacions i esperem que passeu molt bon estiu i feu molt bons viatges.
Igualment, esperem que tots puguem viatjar.
Exacte.
Gràcies per contactar-nos. Merci.
A vosaltres, merci.
Adéu.
Adéu.
Jo vaig néixer en prades i muntanyes, una vall on el futur no m'hi esperava. Vaig decidir donar-me tot mal a la meva vida i allistar-me a l'exercici.
I anem ara amb el Damià Serrano, director de màrqueting d'experiències de l'Agència Catalana de Turisme. Molt bona tarda, Damià, com estàs?
Bona tarda, Felip, què tal?
Molt
encantat
bé,
d'estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies per atendre'ns. A primer que res, et faria res explicar-nos, perquè és curiós, no?, el càrrec. Què fa un director de màrqueting d'experiències?
Bona pregunta. Catalunya és una destinació de moltes destinacions i Catalunya és un producte de molts productes i de moltes experiències. Llavors, poder explicar que ets un director de màrqueting que promociona i ajuda a les empreses turístiques de Catalana a maximitzar les experiències, perquè avui en dia el turista vol estar cada cop més dins de l'experiència i no tant observador d'ella, doncs és una mica la feina que fem.
Això està molt bé. I abans hem mencionat algunes de les destinacions que potser serien les més preferides, les més favorites per la gent, no? No sé si estaries d'acord o quines apuntaríeu que serien les destinacions més buscades per aquest estiu?
A Catalunya, et refereixes, Felip?
Bueno, primer a Catalunya i després a fora. Com vulguis, comença per on vulguis.
Bueno, a Catalunya, que és l'espai on nosaltres doncs, intentem donar a conèixer, no?, a tots els mercats internacionals, és una mica la nostra feina també, tenim organitzades 27 destinacions que estan certificades en turisme familiar. No? Tenim un bon nombre a la zona del litoral, i també, mica en mica, també hem anat extenent la xarxa d'aquestes destinacions cap a les zones d'interior. Són destinacions que les empreses que hi treballen, conjuntament amb les entitats públiques locals, treballen en pro de facilitar al màxim l'experiència, abans de les experiències, doncs, facilitar al màxim l'experiència de les famílies que van a passar les vacances allí, en adaptacions en els allotjaments, en donar a conèixer activitats d'agenda per criatures, a poder plantejar temes que a vegades doncs, el turista no ho veu, però són molt importants i que cada cop més, com pot ser, per exemple, una bona proposta alimentària en les restauracions, en els bufets dels grans hotels de costa, intentar reconnectar i fer propostes de valor intergeneracional entre la gent gran, els avis que cada cop més viatgen amb els fills, amb els nets, Doncs bé, doncs a Catalunya tenim una xarxa molt extensa. Per tant, podem parlar de Costa Brava, podem parlar de Costa Daurada, de Terres de l'Ebre, que ha sigut, em sembla, una redescoberta per molta gent local en aquests mesos, anys de pandèmia, que no han pogut viatjar fora i que hem tingut que estar per aquí. I després en molts racons de l'interior, no? La Garrotxa, fa temps que estem treballant amb ells, és una destinació fantàstica en turisme familiar, però també ho és el Ripollès, que també ha sigut una bona descoberta per molta gent de la zona metropolitana. Els Pallars, tot i que queden més lluny i són una mica més feréstecs, perquè estan més en una zona d'alta muntanya, són zones que també comencen a treballar especialment a través de la natura i a través de les cultures molt locals d'aquelles zones, el turisme familiar. I una zona que a vegades no hi prestem prou atenció, que són uns interiors com poden ser la Serra de Prades, que també treballa molt bé i que és una destinació molt, molt reconeguda també en turisme familiar. I els ports, aquests ports tan salvatges i tan feréstecs encara, els ports de Beseit, aquests ports que toquen en frontera cap a Aragó, que és una de les noves descobertes pel turisme familiar a Catalunya.
No sé si és impressió meva o potser moltes vegades el que la gent més busca, o sobretot últimament, és més natura. Estic equivocat, potser, o...?
No, vas bé, Felip. De fet, jo crec que és una de les causants també d'aquest període de pandèmia. No? Sí, sí, això està ben identificat, la necessitat d'estar en espai lliure, la necessitat de no estar en un espai tancat és un efecte directe del confinament. I la gent això ho ha estat, sobretot l'any passat, quan l'activitat turística només la podíem fer a prop de casa nostra, es va veure clarament, no?, com l'activitat, per exemple, a les cases de turisme rural a l'interior de Catalunya, a les zones de Lleida i del Pirineu, han firmat les millors temporades de la història. Per què? Doncs perquè la gent buscava aquest espai de natura, no? I això no vol dir que tot ha estat fantàstic i estupendo. Els oients també han de pensar que hem tingut problemes de saturació en algunes zones que s'han tingut que actuar, no? Hem tingut activistes i visitants que han pujat rieres amunt, que han generat deixalles, que han generat impacte, no? I això també hem de ser conscients de com treballar-ho de cara... no de cara al futur, sinó de cara allà. Perquè aquest estiu, com deia abans, em sembla que era la Laia... Es preveu un estiu de nou de moltíssima activitat.
Exacte. Hem parlat fins ara del turisme aquí a Catalunya i si anem fora, quins serien els llocs més buscats o fins i tot vosaltres, quins creus que són els més recomanats?
Clar, això potser un expert en tema com la Laia, no? Abans que ja treballava en diferents destinacions. Jo sempre això acabo tornant-me amb una pregunta, no? Depèn de per aquí i per a què. No? És a dir, abans parlàvem del turisme familiar, dependrà molt. A veure, hi ha uns espais ara mateix que estan inaccessibles, no? O són molt complicats de poder arribar. Parlem, si un està plantejant de fer un viatge de llarga distància cap a Àsia, és un moment en què segueix sent complicat d'anar. La Xina està tancada, costa molt poder arribar al Japó, s'han encarit moltíssim els vols cap a l'Orient allunyà. Per tant, és una zona doncs, que ara mateix no s'estan comercialitzant gaire. Les connexions de Catalunya cap a Amèrica sí que s'han recuperat bastant bé. Per tant, torna a ser Estats Units una destinació, crec, molt, molt buscada entre el català, entre l'espanyol, cap a aquella zona. I després l'Europa. Jo crec que aquesta Europa connectada amb tren o connectada amb cotxe, amb unes hores de cotxe determinades. Estem parlant del sud de França, de la zona també de la França tocant els Alps, fins i tot de la zona Holanda, Bèlgica, a l'eix del Rin d'Alemanya, en Baviera, Àustria, en nord d'Itàlia. Són zones que jo crec que seran molt visitades pels catalans durant aquests propers mesos, no? Aquest radi, no? Està també per veure una miqueta a Anglaterra. Jo crec que a Anglaterra sí que els anglesos ens vindran aquest estiu, perquè tot i el Brexit, doncs, sembla que l'interès que tenen per nosaltres ve. El canvi de moneda, al moment, la lliure no ha caigut, al contrari, s'han fortit i, per tant, els hi surt bastant a compte a venir. Potser a nosaltres ens hi costarà una mica més de poder-hi anar, no? Abans també la Laia feia referència als preus dels allotjaments a Anglaterra, no? Que són molt més cars que potser en Alemanya o a França.
Clar. Doncs no sé si tens algun apunt més a afegir, Damià, o ja ho tindries, més o menys?
Sí, sí, jo. Felip, si voleu fer alguna altra pregunta, jo encantat d'explicar-vos. Jo que, el que sí, i per això ens dediquem, el que és a convidar a tots els que ens escoltin de que segueixin coneixent Catalunya. És a dir, creiem que és veritat que vam ser durant una època captius de la destinació, és a dir, només podíem viatjar en el nostre país i vam tindre molta sort de fer-ho, perquè tenim molts amics en altres zones altres zones fora de Catalunya que no tenien gaire alternatives, no? I aquí hem pogut, amb molt poc espai de temps i de distància, conèixer muntanya, zones rurals i zones de costa, no? I per tant, jo animaria que la gent segueixi pensant en Catalunya quan pensi en el temps de lleure, en el temps de vacances, i que després ho pugui combinar potser amb algun viatge més llarg. I si ho fa Catalunya, que ho faci de la forma més conscient i més responsable possible, això també.
Totalment d'acord i moltíssimes gràcies per aquest missatge. Doncs, Damià Serrano, director de màrqueting d'experiències de turisme, moltíssimes gràcies per la teva intervenció, per les teves paraules, i que passis molt bon estiu.
Gràcies a vosaltres, bon estiu a tots.
Adéu.
Papà, deixeu-me anar, que jo vull desfilar. Jo vull anar a passeig. Mamà, deixeu-me anar, que jo m'hi vull casar. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Jo t'adoro.
Doncs fins aquí el programa d'avui i també de la temporada. Moltes gràcies als entrevistats d'avui, al Damià Serrano, al Joan Bòveda, al Javier Torres Casana, la Laia Díaz. Molt contents d'haver compartit amb vosaltres totes aquestes estones i us desitgem el millor dels estius i esperem trobar-vos a la tornada. Que viatgeu molt de gust, que tingueu molt bon estiu i una abraçada. Fins la propera.
Bon estiu. Bon estiu, Felip. Esperem que l'estiu serveixi per carregar-nos d'experiències i poder tornar a la temporada que ve amb més viatges per explicar, no? I amb més destins, i tant.
Totalment, esperem que així sigui. Res, desitjar-vos a tots molt bon estiu i fins aviat, que vagi molt bé.
Bona nit.
Cal bona nit. Que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el seu any. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc. Intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra adobada pel meu esforç i els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constant. Clavarà les seves arrels creixent de cara.